Buenas tardes. Si os parece, vamos a empezar. En primer lugar, quiero daros a todos la bienvenida a esta sesión de trabajo titulada Entre global y local, pasando por Europa y el Mediterráneo, y agradecer a todos vuestra participación. La sesión de trabajo está organizada por el Colegio de Economistas de Valencia y cuenta con la colaboración de la Fundación EDNOR, Fundación para la Ética de los Negocios y de las Organizaciones. El Colegio y EDNOR vienen colaborando ya desde hace algún tiempo en la programación de actividades formativas relacionadas con la ética empresarial, la economía ética y otros temas que despiertan el interés en nuestro colectivo. La conferencia de hoy está basada en el libro que da título a la misma, Entre global y local, pasant per Europa y la Mediterránea, del que es autor uno de los ponentes invitados que hoy nos acompañan, el catedrático José María Jordán. A lo largo de esta sesión de trabajo vamos a analizar el fenómeno de la globalización, proponiendo una globalización más humanizadora, así como su repercusión. Nos acercaremos a la realidad social, política y económica de nuestra tierra, haciendo hincapié en el impacto del complejo fenómeno de la inmigración. Y entrecruzaremos los espacios europeo y mediterráneo, haciendo una deliberación sobre el proceso de construcción europea. En definitiva, reflexionaremos sobre algunos de los principales retos del mundo actual, así como la necesidad de incorporar una perspectiva ética para abordar y resolver los problemas existentes. Nos acompañan como ponentes don Jesús Conill y don José María Jordán. Don Jesús Conill, a mi izquierda, es catedrático de ética de la Universidad de Valencia y patrono de la Fundación EDNOR. Es doctor en filosofía también por la Universidad de Valencia. Entre sus publicaciones podemos destacar Democracia Participativa y Sociedad Civil, una ética empresarial, Educar en la Ciudadanía, Glosario para una Sociedad Intercultural, siendo su última publicación Horizontes de Economía Ética, Aristóteles, Adam Smith y Amartya Sen, libro que además fue presentado, tuvimos una conferencia el curso pasado aquí, en la que contamos también con él como ponente en el colegio. Ha participado en diferentes proyectos de investigación y en la actualidad es miembro del Grupo Consolidado de Excelencia Investigadora en I+D+I de la Agencia Valenciana de Ciencia y Tecnología, que investiga sobre temas relacionados con éticas aplicadas y democracia, tales como ética económica, ética política, bioética, ética para el desarrollo y ética de la comunicación. También nos acompaña José María Jordán, economista, a mi derecha, miembro de nuestro colegio desde 1974 y supongo que profesor de muchos, profesor mío desde luego. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia y máster en Estudios Europeos por la Universidad de Reading en Reino Unido. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Reading, en la Universidad Libre de Bruselas, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en la Universidad de Marrakech. Todo el mundo casi. Autor de numerosos artículos y diversos libros, como Economía de la Unión Europea y el que nos reúne hoy aquí, Entre global y local, pasant per Europa y la Mediterránea. Libro que da nombre a la conferencia de hoy. Ha sido miembro de la Junta de Gobierno de este Colegio de Economistas, director del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Valencia, colaborador del Instituto de Economía y Geografía Aplicadas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y miembro del Consejo Valenciano para el Debate sobre el Futuro de Europa. Igualmente cabe destacar que ha sido hasta hace poco presidente ejecutivo del Patronato Sur-Norte Solidaridad y Cultura de la Fundación General de la Universidad de Valencia y es miembro del Consejo Asesor del Instituto Europeo del Mediterráneo, con sede en Barcelona. Por último, como miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Valencia, quiero darles la bienvenida a ellos dos, a nuestros dos ponentes, agradecerles esta nueva colaboración al EDNOR, a todos ustedes también la presencia y espero que la sesión de trabajo cumpla con vuestras expectativas. Sin más, les cedo la palabra. Gracias.
Jesús. Bueno, pues, primero muchísimas gracias, Alfonso. Es siempre muy agradable estar contigo, ser presentado por ti en este colegio de economistas de Valencia, que junto con EDNOR pues tienen a bien organizar ciertas sesiones, y para mí es en primer lugar pues una satisfacción de poder estar con todos ustedes, con todos vosotros, amigos, y redoblada satisfacción por estar con un amigo y además, como decían aquellos, colega, pero a pesar de todo amigo, como dicen las bromas académicas, pero es muy sincero, es verdad, es una redoblada satisfacción poder compartir esta presentación, este estímulo a partir del último libro de José María Jordán, Entre global y local, pasando por Europa y el Mediterráneo. Un libro que les recomiendo, creo que lo tienen aquí, porque yo creo que tiene muchas virtudes. Muchas de ellas, pues, son propias y reflejo de la personalidad del propio José María Jordán. Y yo, aunque puede resultar un poco, pues a veces llamativo el poder decir delante de otra persona lo que uno piensa de ella, normalmente lo decimos detrás, pero yo creo que también es bueno reconocerse mutuamente. Está de moda, incluso en la filosofía y en las diversas ciencias sociales, hablar de reconocimiento, y el reconocimiento personal, que a veces solo nos atrevemos a hacerlo detrás, también es bueno hacerlo delante y con los amigos para valorar aquello que realmente valoramos, que muchas veces nos lo callamos y solamente hablamos de lo que no valoramos o valoramos negativamente. Por eso quiero reflexionar un poco como presentación y primera parte de lo que a mí me convence de su libro, de su actitud como profesional, como colega, como amigo. Yo creo que José María Jordán, como se ha dicho, es catedrático de economía aplicada, y si me permiten la broma, aplicado se dice normalmente de la gente, un estudiante que es muy aplicado, es una persona que es fecunda en su trabajo, que tiene afición al asunto, que acude con asiduidad a las clases y que trabaja mucho, y por lo tanto que cuida con esmero, pone esmero en aquello que hace. Si me permite, este no es el significado por el que le han puesto a la economía aplicada en la división de las áreas de conocimiento, sin duda ninguna, pero yo creo que no estaría mal que la economía aplicada, la ética aplicada, de la que vamos a ver a continuación algunos rasgos, pues sea expresiva de esta diligencia, lo que Adela Cortina llama la razón diligente. La razón puede ser perezosa o la razón puede ser diligente, trabajosa, aplicada, y por lo tanto yo veo en José María y en su libro un ejemplo de diligencia, de cuidado, de saber cuidar aquello que hace. Yo creo que los profesionales buenos son aquellos que tienen cuidado con aquello que están trabajando, no lo hacen de cualquier manera, y en este tiempo nuestro esto es todavía más importante que en otros tiempos, porque hoy todos vamos muy deprisa, todos estamos agobiados, todos estamos sobrecargados, y es difícil cuidar las cosas que hacemos. Por lo tanto, primero quiero destacar, medio en broma, pero muy en serio por otra parte, este carácter de aplicado, que no es el propio que le dieron los que pensaron en las áreas de conocimiento, pero que constituye una actitud vital y profesional de primer orden y que nos debe estimular, es ejemplar, y nos debe estimular unos a otros, porque uno cuando ve cómo hace otro una cosa, pues se puede sentir estimulado. En segundo lugar, yo veo en José María y en su libro, en la modalidad peculiar de su libro, un economista innovador, un economista que no está cerrado, que está abierto a la realidad. También esto tiene una gran potencia actual. La economía actual, algunos de los movimientos más críticos, habla de que es una economía autista, cerrada sobre sí misma. Incluso hay un movimiento de crítica del autismo de la economía contemporánea, entre los estudiantes y algunos profesores, internacional. Bueno, pues yo creo que en José María vemos, y en su libro, es un ejemplo muy a mano, de economista innovador, abierto a la realidad de las personas. Yo creo que esto es un aspecto que también es de mucho interés, no solo en un ejemplo concreto ahora, sino también como una actitud profesional y muy propia del pensamiento económico más avanzado. Antes lo hablábamos en la entrada, una cosa son las costumbres, los hábitos, las inercias de las facultades de económicas, que como en otras, supongo que cada cual tiene sus manías, pero en economía esto se nota actualmente más, que cerrada sobre sí misma no piensa los graves problemas, los grandes problemas de la humanidad, sino que sigue con sus hábitos y sus costumbres. Y esto lo están denunciando las mejores cabezas, o muchas, o bastantes de las buenas cabezas más innovadoras. Pero no se traduce, no se expresa, no se da a conocer suficientemente. En tercer lugar, yo quiero resaltar también, y es, en definitiva, es un aspecto que deriva del anterior, es innovador porque cada vez más se muestra su sentido universal. De hecho, es, yo creo todavía, no sé, ha sido, yo creo que es todavía. Ah, no, bueno, estoy poco enterado de los cambios universitarios. Se ve que no he consultado la página web correspondiente el último día. Pues ha sido durante años muy, de una manera muy fecunda, presidente del Patronato Sur-Norte de la Universidad. Precisamente esta semana es la semana que se dice Semana contra la Pobreza. Yo creo que es triste que se diga la semana sobre la pobreza, el día del tal, creo que es una mala costumbre, pero en fin, yo suelo tener malos pensamientos, siempre estoy bastante en contra de estas burocratinas o politicinas burocráticas que intentan mediatizar el pensamiento. A mí me parece que es mala señal, pero en fin, estos deben ser apreciaciones mías. Yo creo que esto es una cuestión de, tendría que ser estructural, es decir, la cuestión de la prioridad de la lucha contra la pobreza tendría que ser cotidiana. Eso tendría que ser prioritario en la economía y en otras facetas, pero en fin, más vale que sea una semana, más vale que sea un día al año, no hace daño. Eso es lo triste, que no hace daño, y por eso, pues como no hace daño, pues no se nota, porque lo que escuece y lo que pica, eso es lo que se nota. Pero en fin, esto son cosas un poco ya mías y no quiero atribuírselas a él. Esto lo pongamos en un paréntesis, un corchete de 70.000, pero sí hay que atribuirle este sentido universal, y en el sentido universal está, sin duda ninguna, la pobreza, y la economía tiene que tratar de la pobreza, a mi modo de ver. Y yo creo que eso está presente a su modo, no a mi modo. Él sabrá expresarlo mucho mejor cuál es su modo. En cuarto lugar, yo quisiera resaltar también que es un economista con sentido ético. ¿Y qué quiere decir esto? Y aquí entramos en un tema que, en el que estoy yo más implicado, aunque también estoy implicado en la otra parte, pero esta es la parte desde la que yo también me implico en la economía. Esto, en realidad, es hacer memoria de la economía, en primer lugar. Y hacer memoria, igual que pasa en las personas, es una manera de recuperarse a sí mismo, una manera de autoconsolidarse a sí mismo. Yo creo que la economía, como otros, antes hablábamos también en otro contexto, han olvidado a su madre. Eso es grave en la vida, olvidar uno a su madre. Y entonces la economía también ha olvidado a su madre. Bueno, esto que no lo graben, pero no sé si lo habrán grabado ya. Y entonces ha olvidado su entraña. Entonces, la economía, si quiere tocar fondo, y fondo de sí mismo, tiene que hacer memoria y recuperar alguna de sus tradiciones más importantes, su originaria tradición, aquella de la que se nutrió y que ha podido perder. Uno puede olvidar a su madre, puede olvidar muchas cosas importantes de su vida y de aquello que le ha configurado y que es su suelo nutricio. Yo creo que la ética es el suelo nutricio de la economía, y no lo digo yo, pues si lo dijera yo no tiene importancia, como tantas veces sucede, pero lo han dicho pues Amartya Sen, lo ha dicho Galbraith, lo ha dicho maestros muy queridos, esto sí, también, y lo sé y me consta, y está en el libro. Todo esto que estoy diciendo son estímulos que aparecen en el libro, y este de modo muy peculiar. El sentido del libro es un sentido de economía ética en estas tradiciones, en las tradiciones de autores tan clave en la economía contemporánea, grandes maestros. Uno ya no está aquí presente entre nosotros, pero el otro todavía sigue vivo, y ambos siguen iluminando, porque los clásicos permanecen, siempre tienen algo que decir. Bueno, pues José María, en su libro, con esta impronta de economía ética, en estas tradiciones que vienen de antiguo, por un lado, porque es la entraña de donde surge la propia economía, pero con actualizaciones contemporáneas, de clásicos ya contemporáneos, consagrados, y que han creado escuela. Nombro estos dos, se podrían nombrar otros de otras escuelas, pero nombro estos dos porque son nombrados especialmente y sé que los valora, y son nombrados especialmente en el libro. Pues José María hace una crónica de la realidad contemporánea, y la hace precisamente en estas tres bandas: lo global, lo local y incardinado a través de una mediación que es la europea y la mediterránea. Y él lo explicará después, porque me consta que luego lo va a explicar él más detalladamente. No voy a entrar yo en este desarrollo, pero sí quiero resaltarlo. Esto es, a mi modo de ver, una especie de película. Una película hoy que nos gusta tanto el estilo cinematográfico. Tenemos una crónica a través casi de cine en este libro. Y tiene un carácter también, a mi modo de ver, de testimonio, de reflexión comprometida. Comprometida por esta economía ética, por este mundo mejor, pero en vez de hacerlo de un modo solamente utopista, lo hace con realismo utópico, podríamos decir. Un realismo comprometido con el incorporar la entraña nutricia que es ética en la propia economía. Este fondo inspirador y sustentador, yo creo que está en esta perspectiva ética de autores como Amartya Sen y John Kenneth Galbraith. Y quiero hacer una reflexión sobre la importancia de este punto, ya que estamos aquí, porque me parece que esto tiene que ver con la recuperación posible de la tradición de la economía política. A mí siempre me ha preocupado, y creo que es común, y es una cosa que aparece también en el libro y en lo que conozco a José María. De hecho, nos conocimos en un seminario hace años, no vamos a decir cuántos, pero hace bastantes años ya, también en un seminario, de ver cuáles eran las formulaciones y reformulaciones de los sistemas económicos con su matriz de economía política. Durante un cierto tiempo la economía política ha caído en desuso, podríamos decir, pero tenemos que reconocer que en los últimos tiempos ha resurgido y va resurgiendo. Voy a poner una anécdota. Era cosa rara, pero hace un año, año y medio, ha surgido una nueva revista que se titula así. Era raro hace unos años. Se titula Principios. Estudios, principios, ¿eh? Principios. Ya el comienzo es principios. Era raro. Hace unos años no había que tener principios. Lo que había que hacer es no tener principios. Ahora ya es una revista de economía, ¿eh? De economistas. Economistas muy relevantes, españoles y de extranjeros. Pero nacida en nuestro medio. Principios, estudios de economía política, es el subtítulo. Bueno, es significativo, es una anécdota, alguien puede, bueno, pero es un grupo de, lean ustedes el comité editorial y verán que no es un grupo meramente, sino muy significativo. Bueno, pues quiero resaltar este aspecto, es decir, la economía política, y la economía política ha sido siempre político-ética, siempre, siempre, siempre. Más o menos explícitamente. Tiene que explicitar su entraña político-ética. Eso pasó en Aristóteles, eso pasó en Adam Smith, eso pasó en Carlos Marx, por ponerlo, grandes clásicos, antiguos y modernos. Y ahora pasa en los contemporáneos, en Galbraith, en Amartya Sen y en otros, con otras tendencias, porque hay diversas tendencias dentro de la economía político-ética contemporánea. Bueno, voy a acabar porque estoy al límite de mi tiempo, pero esto sí que quería decirlo. Yo creo que esto es una innovación. Yo creo que, me parece a mí, José María Jordán está en ese contexto de renovación, de innovación, de recuperación de la dimensión interdisciplinar, que además tiene una gran tradición, es la gran tradición de la economía, que es economía político-ética. Esto frente a las concepciones positivistas, autistas, que han empobrecido a la ciencia económica. Tampoco lo digo solo yo, esto lo dice textualmente, reiteradamente Amartya Sen. Lo dice en cantidad, siempre, porque además pues le toca repetirse, porque como tiene que atender a todos los grandes genios, tienen que repetirse, porque les llaman aquí, les llaman ahí, claro, no va a decir lo diferente, va a decir lo mismo, no faltaba más, porque si dijera lo diferente sería un caos, ¿verdad?, un caos mental. Entonces, se ha empobrecido la ciencia económica, y la ética puede aportar elementos clave, por ejemplo, la atención, lo hemos nombrado antes, la atención a la pobreza, la atención a la justicia para ver si es posible. ¿Por qué tiene que estar separada la justicia de la economía y del mercado? ¿Es imposible? El ejemplo de los últimos días es bien claro, pero es uno más, pero siempre llegamos tarde, siempre cuando nos lo tienen que decir otros. ¿No lo podemos ver nosotros leyendo y viendo? En este sentido sí que habría que decir que ciertas instituciones valencianas hace años vieron cosas y dieron premios antes a Yunus, a Mohamed Yunus, y puedo recordar amigos comunes como la Fundación de la Justicia, que le dio un premio, o las universidades valencianas, que hace un tiempo, todas juntas, invistieron doctor honoris causa Yunus en la Universidad de Castellón, pero eran todas las universidades, pero se realizó entonces. Y Ana Fuertes fue muy representativa, una buena economista también, compañera, colega y amiga también, y en la Laudatio resaltó especialmente estas características. Luego, hay voces, hay posibilidades, que son grietas, que se oyen menos, sí, pero todo dependerá de las personas que apuesten por eso, de los profesionales que apuesten por esas líneas, de la cantidad de voces que se quieran oír. Por tanto, creo que es una tarea, y con esto voy a acabar, es una tarea de la ética, de la economía ética, el avanzar en los asuntos globales, en los locales y en los europeos y mediterráneos, precisamente avanzar para posibilitar que las condiciones que tenemos ejerzan lo que es el último tema, y con esto acabo, que trata José María en su libro, que me parece de una importancia extrema. ¿Y por qué? Porque es una de las ofertas que habrá que discutir, que habrá que ver si son realizables, si se pueden superar, y es el que él trata al hilo de los estudios, de los comentarios, de esa crónica constante que hace, que es el del proyecto del Tratado Constitucional Europeo. ¿Por qué es importante? Y yo estoy muy de acuerdo también con su planteamiento, porque es una oportunidad que seguimos teniendo maltrecha, tocada del ala, de la pierna, de lo que sea, pero es una oportunidad que hay que pensarse muy bien. Si la ciudadanía europea va a incorporar los contenidos sociales o de lo que llamaríamos una ciudadanía social, de economía social ética, o no, si somos capaces de proponer al mundo, que está un poco movidito, por decirlo del modo más fino, somos capaces de tener y proponer una alternativa diferente que permita mayores y mejores cotas de justicia e incluso, que tampoco estaría mal, pues esa justicia ayude a tener más felicidad. Por eso, José María, muchas gracias por tu libro y que, en fin, que sea muy fecundo, como creo que es fecundo tu pensamiento.
Sí, sí, cuando quieras.
Bien, buenas tardes a todos, para la vesprada. En primer lloc, vull que agrair vos a tots la benvingut. La veritat és que quan se me planteja la possibilitat de fer un acte en el Col·legi d'Economistes era una magnífica oportunitat de tornar. Efectivament, vaig estar en la junta del Col·legi fa uns quants anys, i una de les coses de les quals vaig encarregar-me en aquell període va ser organitzar un cicle de conferències, i recordo algunes persones, entre ells Ernest Lluch, que va vindre en aquella època. Bueno, moltíssimes gràcies per haver vingut, perquè un llibre com, en realitat teníem dubtes sobre el format d'aquesta xerrada, era més bé aprofitar la presentació d'un llibre. No volíem fer una presentació del llibre perquè de fet s'havia fet la presentació del llibre ja en València, però se podia aprofitar el llibre per a partir d'ell derivar algunes idees i alguns pensaments. En realitat Jesús ja n'ha fet alguns, ha reivindicat ell, que és filòsof, una comunicació major entre les distintes ciències socials, entre les distintes àrees de coneixement, reivindica que l'economia mire a la filosofia, mire als fonaments ètics de la mateixa manera que ell, des de l'ètica aplicada, trata de mirar, d'aportar idees a l'economia. Jo crec que és una molt bona idea. Efectivament, el nostre primer coneixement mutu va ser en un seminari a propòsit de sistemes comparats, de aspectes positius, negatius, de reformes necessàries des del punt de vista de certs valors, i això era a principi dels anys 80. Bé, jo quan estàvem parlant en aquesta xerrada no sabia molt bé, perquè aquesta era una xerrada dirigida fonamentalment a professionals i tenia les meves precaucions sobre com orientar la xerrada. Jo me vaig apegar fonamentalment a lo que és el llibre, y a partir de ahí donaré algunas ideas sobre lo que se espera, el contexto, el contingut del llibre, que es situar la nostra, una reflexió sobre la globalitat, sobre la localitat i entremig sobre l'àmbit europeu i mediterrani. Quan hem parlat del col·legi, i Alfonso ha dit, bueno, l'any 74 va ser l'any en què jo vaig efectivament donar-me d'alta en el col·legi economista. De sobte m'ha vingut al cap una de les persones en el que en aquell moment treballava, i vull recordar-lo així, i era Manolo Sánchez Ayuso, no? Perquè també va ser membre de la Junta del Col·legi de Comunistes. Manolo Sánchez Ayuso va ser el meu director de tesi, i de la seva mà vaig publicar el meu primer llibre l'any 76, ara fa 30 anys, de manera que entre aquest llibre que estem presentant i el primer treball que vaig publicar, aquell molt acadèmic, perquè era en realitat el producte de la meva tesi doctoral, que va ser sobre aspectes de política monetària, pues bé, vaig publicar un llibre, i me sentia també tan tímid de poder publicar un llibre que, sobretot després de moltes crítiques que havia tingut en el tribunal de tesi, que vaig demanar ajuda, el que el propi Manolo contribuirà en el llibre, i un gran amic també que ha passat i ha sigut molt actiu en el col·legi, que és Víctor Fuentes. Aquell llibre seria Introducció a la política monetària general d'Espanya. Jo era el principal autor, però m'acompanyaven un mestre com era Manolo Sánchez Ayuso, desaparegut ja fa molt de temps, i Víctor Fuentes. El llibre el va publicar l'any 76, i per aquestes fetges, la tardor del 76, el van presentar Manolo i jo en el País Basc. El van presentar en Bilbao, en una de les llibreries més simbòliques de lo que era el moviment polític en aquella època, perquè hi era un context de transició. Per tant, de sobte m'ha vingut al cap tot això, sense voler apartar-me. Manolo apareix en el llibre. Manolo apareix en este llibre, i esta és també una de les raons. Per què? Pues perquè ara en seguida explicaré que este llibre en realitat és una crònica. Este llibre és una crònica. No és un llibre, a pesar de tot el que ha dit Jesús, no és un llibre acadèmic, no és un llibre, és un llibre d'idees, és un llibre de pensaments, però no és un llibre estructurat en forma acadèmica. Un llibre que cita així meu, que és Economia de la Unió Europea, sí que és un manual, sí que és un treball més. Este no, però justament perquè jo necessito escriure aquestes coses com a comunicador i també com a professor, perquè una bona part de la nostra tasca com a professor és fer extensió universitària. Jo, que m'encanta fer-ho, faig moltes vegades fent opinió a la premsa. En realitat, este llibre és això. És un petit assaig, perquè sí que n'hi ha un posicionament davant la realitat econòmica i social present, però està fet a partir de lo que han sigut col·laboracions en la premsa en els últims 5 anys. És, per tant, una mirada retrospectiva que m'ha costat molt d'esforç, perquè en realitat no és agafar els articles i simplement organitzar-los d'una altra manera en un fil conductor. El fil conductor calia trobar-lo. Les coses que a mi m'havien interessat, quin era el denominador comú de les coses que jo havia anat fent en la premsa. Però tenia que refrescar-ho. Un article fet en el 2001, en setembre de 2001, que és quan arranca el llibre, no podia simplement deixar-se com aquell. Venia molt bé contextualitzar-lo des de la mirada present, perquè el llibre justament arranca en la meva presència en un congrés sobre ètica que es va fer, internacional sobre ètica, que es va fer a València en setembre del 71, just quan, per desgràcia, els atemptats terroristes van impactar en les Torres Bessones de Nova York. I recorde que aquell, que era un congrés sobre ètica, se va fer ressò d'allò que havia immediatament esdevingut en Nova York, que sabia que tenia un calat impressionant, no? La seguretat de sobte apareixia en una prioritat, però en aquells moments és curiós com les primeres reaccions van ser molt comedides i va tindre sobretot una profundització d'idees majors de les que després l'administració Bush li ha donat. En aquell moment tot el món va dir: això ha passat i és l'ocasió perquè d'alguna manera se dona una alternativa a moltes de les coses que estan darrere d'esta acció brutal del terrorisme islàmic, però que en realitat tampoc és per a criminalitzar al món islàmic, a la cultura islàmica. Darrere d'això el que hi ha és un context de gran desigualtat, de molta vulnerabilitat, que és on opera millor l'islamisme radical. L'islamisme radical en la Medina de Rabat, en els barris més pobres del Caire, o fins i tot entre els pobles palestins, opera sobre aquesta base, i en tant que existeix aquesta base, existeix un potencial per a que se generen en aquest sentit accions violentes sobre la base pues, d'una mala explicació de lo que passa en el tercer món en relació al primer, però aprofita aquesta divisió. En aquell moment jo recordo que la pròpia administració Bush, només passar els 70 anys, va dir: bueno, així caldrà repensar les coses. Poc després l'administració Bush oblida molt de l'esforç que calia fer en matèria de cooperació, de matèria de crear un món més harmònic i més cohesionat, i optar per la via que li era més fàcil i que probablement li podia donar més radis polítics, és col·locar la seguretat en primer pla i col·locar per tant el lideratge, diguem, armamentístic. Això també li podia vindre bé a un cert sector de econòmic americà, però malament al conjunt del país, que jo crec que està tardant, però tard o pront Amèrica recuperarà les seues conviccions més profundes i deixarà administracions com aquesta de costat, no? El llibre comença ahí. Jo en aquell moment vaig fer algun article a propòsit del congrés que començava i d'allò que havia ocorrit, i ara ho contextualitzo de nou per veure com arranca una història que des d'aquella tardor, d'aquell setembre del 2001 fins al final del 2005, pues, ha tingut una continuïtat. La primera part del llibre està centrada justament en la globalització. El llibre comença, té tres parts: lo global, la segona part lo local, i la tercera part el context mediterrani i europeu entremig. I comença en lo global, però combinant aspectes efectivament de plantejament ètic, de veure en quina mesura l'economia té un fonament ètic, té també que donar una resposta als problemes pensant en els valors rellevants en aquest sentit, i per tant combina els temes d'anàlisi de la globalització en els temes de, diguem, en el plantejament ètic, que és de molt rellevant. El plantejament ètic en relació a l'economia, però també en relació a la informació i el poder, perquè en realitat el tema de la informació és crucial en un món on fins i tot molta del debat polític és un debat mediàtic, és un debat per a veure què s'espera que direm o a com va arribar, etc. Des d'aquest punt de vista, els aspectes ètics són rellevants en l'activitat econòmica, però són rellevants en tots els altres àmbits de la societat, i d'això es parla en aquesta part. Però aquesta part està més centrada efectivament en els problemes globals, en veure el món com un món que avui és molt més interdependent que era en el passat, i que on, com han anat les diverses parts d'esta geografia mundial comportant-se. Ixa Àfrica, ixa Amèrica Llatina, ix menys Àsia, però Àfrica subsahariana ix molt, perquè combines els indicadors que combines, el continent que se despenja més de lo que és la globalitat, que queda més en, diguem, en la rereguarda de tot del progrés, pues sempre és Àfrica. I és Àfrica perquè, no perquè sí, perquè jo les coses que conté en el llibre les conté, insistís, no com un acadèmic, sinó com un cronista, de coses que passen o de coses que jo visc, i un un congrés internacional sobre cooperació i desenvolupament que organitzarem l'any passat, però que es consta d'organitzar un any sencer, pues me va posar en contacte amb persones increïbles, com Somal Iman, com grans personatges, o bé, alguns d'Àsia, de veres, que al final no pogueren vindre, i altres d'Àfrica, que estaven negociant que vingueren a donar una xerrada, i que al final aquell congrés sobre cooperació internacional me feu, que estava centrat en els grups vulnerables, me feu es començar a veure la realitat d'una manera matisadament distinta, més complexa, no? Quan vaig veure, pues, esta persona, el Yunus, diguem, diguem asiàtic, pues, un personatge d'una gran humanitat que al mig d'aquella matança atroç entre Tutsis i Hutus en Àfrica, pues, és capaç de situar-se entre mig de dos bandos i crear espais, diguem, de convivència i de regeneració d'una societat en este centre d'Àfrica. Bueno, pues, este tipus de personatges apareixen en el llibre i el tema dels grups vulnerables en esta, pues, tenen un espai important. La globalització se mira ahí sobretot des del punt de vista de les coses que passen en el món. Després les veuré des del punt de vista de lo que passa en la Comunitat Valenciana o de lo que passa també en Espanya, etc., per veure com esta globalitat repercuteix en nosaltres, no? Els ajuts que tenim que fer sectorialment, és a dir, el problema de la migració, més mal, el fenomen de la migració, també com una repercussió dels fenòmens de la globalitat. Per tant, la primera part és sobretot el context global, on els temes del desenvolupament i el subdesenvolupament tenen un espai important a partir de, insistir, d'esdeveniments com el Congrés de Cooperació Internacional del Desenvolupament, però també d'altres que jo també com a president del patronat pues vaig tindre que protagonitzar. I en la segona part sobretot és la perspectiva local i regional, també és, diguem, nacional, perquè ahí apareixen elements importants. Entre aspectes econòmics m'apareixen personatges. Hem citat a Manolo Sánchez Ayuso, i he citat a Manolo Sánchez Ayuso perquè de sobte veig una fotografia en el diari. És una fotografia que recorda el 25 aniversari d'aquella manifestació reclamant l'estatut d'autonomia. Veig a una persona menuda, tímida, a l'extrem d'una primera fila, però com si no volguera estar. És el personatge que era Manolo, un personatge tímid, i d'això me fa recordar la figura de Manolo, i de pas me va fer recordar una generació, la generació de la transició i de la preautonomia. A partir d'ahí es veu com aquell estatut d'autonomia, com aquella economia valenciana analitzada també ara fa 20, o en aquell moment que estic escrivint fa 25 o 30 anys per el propi Ernest Lluch, no? En la via valenciana, com el contrast entre aquells personatges polítics, entre aquells escriptors i analistes valencians i l'economia valenciana d'avui, pues, tal com l'escriuen especialistes com Vicent Soler i altres, en el context d'este món global on el tèxtil, el calcet i els demés, el xoguet, etc., pues, estan tratant d'adaptar-se a aquesta realitat global. Primer he vist la realitat global sobretot de la via des que la pateixen més. Després l'he vist des de la perspectiva de molts dels que sofrim la competència, sí, i hem de tratar d'adaptar-nos, no? La primera cosa m'ha fet pensar en institucions globals responsables i el paper que pot fer un Banc Mundial, unes institucions globals, la pròpia ONU, etc. La segona me porta a veure quines polítiques cal fer així que siguin adaptatives, però que no criminalitzin i que no vegin ni en tercers països com el Marroc, com a vegades hem fet l'origen dels nostres problemes quan hem pensat en la taronja, o en l'immigrant com el que està arrebatant en un moment determinat llocs de treball. Tot el contrari, com se planteja en el llibre, com molts anàlisis han fet, generador de riquesa, tot i que sigui difícil el realitzar una societat integrada, diguem, en aquest sentit i tot el més. La primera parte y la segunda, por lo tanto, se toquen. Una retrata la globalitat, l'altra retrata la localitat, on la localitat també incorpora, com he dit, persones volgudes, situacions volgudes, perquè és una crònica, i és una crònica, i qui la retrata és una persona com jo i tal com anava escrivint. Però la tercera part és el sàndwich, omplir el sàndwich amb el contingut europeu i mediterrani. I així sí que m'he esplaiat molt, perquè este és molt de lo que jo faig també acadèmicament i també com a persona que intervé en foros de debats i també escriu en la premsa. El tema europeu és el tema de la meva especialitat en els últims anys, és en el procés d'integració europea, des de que justament me n'anir a Reding ja fa anys, pues a mi sentant-te molta de la meva inquietud acadèmica, i després en el tema mediterrani, perquè en Anglaterra descobrí el Mediterrani de la mà d'un gran professor grec que va morir també, que era un grec que estava en Anglaterra i que justament treballava a través del Mediterrani, i aquell home me feu veure que el Mediterrani era una realitat molt relevant, no? Ell la veia com a crec, que ja estava molts anys en Anglaterra, i me feu veure que jo, valencià, que estava banyant-me cada estiu en la Malvarrosa, pues, tenia el Mediterrani ahí, però que estava a l'altre costat del Mediterrani. Estem parlant de mitjans dels anys 80. M'hem vingut a Anglaterra amb un gran interès per treballar els temes d'integració europea, però dintre del que era els temes europeus, sobretot l'acció exterior de la Unió Europea en la Mediterrània, perquè sí que n'hi havia una política mediterrània que per a mi era completament desconeguda. Estàvem nosaltres a punt d'entrar, o ja havíem entrat, quan torni de la Terra en la Unió Europea, i explorar tot allò era molt important. Sobretot també per veure com els sectors valencians com encaixaven en aquesta realitat de l'àrea mediterrània. No? Bueno, Europa i el Mediterrani entren molt en esta tercera part, i no vaig a tocar, a dir totes les coses que toque, però vaig a seleccionar un parell de preocupacions que apareixen reflectides. Els últims anys han sigut, al principi dels anys 2000, en el que al tema europeu pertoca, primer foren només assumir l'euro, encara foren anys d'un cert eurooptimisme, i de... estàvem preparant la cinquena ampliació, que és la que s'ha produït darrerament. Per tant, els primers 2000 encara foren anys d'una certa confiança europea en els líders i en els ciutadans europeus encara. Però tot seguit, de sobte, va vindre una certa paràlisi en el procés integrador, i sobretot en la mirada que els líders, els responsables, també els ciutadans en última instància tenen de l'Europa. Vingué, efectivament, una certa, si no recessió, sí una ralentització molt gran del creixement econòmic en els països motors de la Unió, Alemanya, França, també Itàlia, etc. Vingueren una sèrie de vaques flaques ahí, que es començaren a veure problemes en el pressupost, però també a veure com reconduir les coses en el futur. Sobre la base d'aquest ambient econòmic no massa optimista, vingueren certs ports a la pròpia ampliació que s'estava preparant, i aquest ambient és el que està darrere del no francès i del no holandès en els referèndums de la primavera de l'any passat, de l'any 2005. I un procés de preparació del projecte de Constitució Europea que s'havia fet d'una manera molt interessant, per una convenció, per primera vegada s'havia replantejat la reformulació dels tractats, més enllà del que era el Consell Europeu o el Consell de Ministres d'Afers Exteriors, no, s'havia encarregat a una àmplia convenció europea que armara molt de soroll i que preparara un text que podia ser constitucional, però al principi tampoc se sabia. Bueno, en aquell ambient se va llançar i va donar pas a un ambient després de cert temor, de certa por, en un context de globalitat, en un context d'ampliació, de deslocalització d'empreses, de ralentització del creixement econòmic en els països centrals de la Unió Europea. I, ja dic, de sobte, aquell ambient pues, donar pas a un procés de ratificació que ha sigut problemàtic, Cal dir que 15 països han ratificat la Constitució Europea, ja sigui en Parlament o en referèndum, front a 10 que encara no ho han fet. Però com que dos han dit que no, pues ha quedat en el limbo, de moment, en el limbo, este projecte de Constitució. I el llibre reprèn aquesta qüestió i repensa, bueno, què passarà ara? Què passarà ara? Cap a on anirà el projecte europeu? Necessitat com està de transcendir el tractat de Nisa, que és l'actual en vigor, perquè este tractat de Nisa és un tractat absolutament provisional, que fa una reforma mínima per a fer possible la cinquena ampliació. Ara calia una reforma més a fons del sistema institucional europeu, justament per a preparar una Europa que és una Europa de 25 i 27 i que té que tindre més calat polític en els problemes de seguretat, en els problemes de, justament, de tanta divergència que hi ha en el món, no? Bueno, en aquest context internacional, justament Europa perd fuelle, perd energia, perd entusiasme. Els ciutadans també pareix que comencen a veure l'Europa d'una manera més sospitosa. I bueno, aquest és l'ambient que retrata una part del llibre. I què passarà? Pues és el que es tracta d'explorar el llibre. Potser se salve el projecte de Constitució amb alguns retocs, potser s'aparqui completament i se tinga que replantejar un nou tractat de manera diferent, menys ambiciós, com el volien el Joshua Fischer i els primers que van impulsar aquest tractat constitucional. Potser, estirant la reflexió que n'hi ha en el llibre, en el que n'hi ha ara, n'hi haurien diverses figures actuals que retratarien, no? Un Sarkozy, és a dir, un ministre francès com Charles Sarkozy, de guanyar les eleccions el partit que ell representa i sobretot la filosofia que ell encarna l'any que ve en França, pues probablement dificultarà molt la resolució d'aquest tema o donarà lloc a un projecte constitucional segmentat, no? Sarkozy representa una mirada sospitosa de l'emigrant, l'ordre per damunt de tot, perquè és sobre aquest ordre i sobre aquest populisme com ell, que és molt brillant personalment, pues, aconsegueix la seva ascendència en el públic francès. Pot ser, si en lloc de guanyar ell guanya la candidata tan atractiva, no? Esta, perquè encara no és candidata del Partit Socialista Francès, la mirada serà una mirada més sensible a moltes altres coses, a una Europa que pot tindre unes coordenades més àmplies, no? Què passarà també dependia d'Alemanya fonamentalment, i Alemanya jo crec que este govern de coalició és un govern interessantíssim que dona molts lliçons de com, en lloc d'entrar en una dinàmica caïnista entre els dos partits que estan donant-se el testic d'elecció en elecció davant problemes, així hi ha hagut una concepció. Alemanya ha sigut un país danyat que té problemes serios i s'han donat de la mà dos partits que en lloc de, a curt termini, disputar-se spots, han accedit a gestionar unes reformes que eren imprescindibles. I ara s'estan començant a veure els axis d'este govern de consens, en tant que Alemanya s'està recuperant per fi. Bueno, aquestes són algunes de les claus de lo que podrà ocorrir en el futur. Mentrestant, com el procés europeu té una sèrie de fites i de compromisos insalvables, de moment acaba de produir-se un molt important, i és que la Comissió Europea ha dictaminat favorablement que Romania i Bulgària s'integren en gener del 2007, completant la cinquena ampliació. Podria haver dit que no la Comissió, perquè en realitat la entrada d'aquests països encara és en un context de reformes molt necessàries, no? Però la Comissió ha sigut valenta i ha dit: anem a dictaminar favorablement la possible integració, però anem a pressionar encara més a aquests països indicant-nos que si no acaben de fer el que els diguem, n'hi hauran clàusules de salvaguardia, que la seva entrada tindrà períodes transitoris llargs i moltes coses. Per a mi ha sigut una opció magnífica. Primera, perquè el carro europeu no se para. Entren dos països que són dèbils institucionalment en moltes coses, i això dona una idea que l'Europa actual no para. Però efectivament la Comissió, com no se casa ningú, assenyala clàusules, cauteles molt importants per si... Immediatament, jo crec que el Consell acceptarà l'opinió de la Comissió i per tant accedirà. I per tant, l'1 de gener tindrem una unió amb dos nous països i amb 27. Una unió de 500 milions d'habitants, etc. Però ràpidament és de veure que el president de la Comissió també ha dit: molt bé, això succeirà d'aquesta manera, però cap altra ampliació més tindrà lloc si no reformem el tractat i si no desatasquem el tema de la Constitució. Per tant, aquests grans temes que estan damunt de la taula de la Unió Europea, més enllà dels problemes quotidians i de les polítiques, no? Pues són l'ampliació i la Constitució, se donen de la mà. Ara mateix hi ha dues negociacions en marxa, la que té lloc en Croàcia i la que té lloc en Turquia, proseguiran a un ritme major o menor, però és clar una cosa, que en tant que no se resolga el tema de la Constitució Europea, no se podrà pensar en cap altra ampliació. I la Unió Europea, a 27 membres, serà una Unió Europea durant uns quants anys. Potser la ciutadania europea també replega això amb un cert sossiego, perquè és de veres també que tantes coses havien passat i tan ràpid, que el ciutadà, els espanyols perquè són molt entusiastes, no? Però el ciutadà francès, l'alemany, l'holandès, el britànic, no? Pues estaven ja una mica de dir, bueno, on va parar, no? Amb aquesta celeritat. De fet, la cinquena ampliació ha estat qualificada molt en mitjans periodístics com un Big Bang. Europa va denominar la cinquena ampliació un Big Bang que ha trastocat moltíssim la vida de l'home. Bueno, aquesta és una part important diguem, del final del llibre, i l'altra part és la Mediterrània. És la Mediterrània, és el Magrib, és la política, és l'associació euromediterrània, el projecte d'associació euromediterrània, de Barcelona a Barcelona, de Barcelona, diguem, 1995, quan se llança, sota presidència espanyola de la Unió, se llança un gran salt endavant de la política cap al sud, a la Mediterrània sud, i la Mediterrània i la Barcelona de l'any passat, finals, on 10 anys després se trata d'avaluar què han sigut 10 anys. L'avaluació és una avaluació molt comedida. La Mediterrània sud apenas ha progressat, potser les coses no les havem fet suficientment bé, algunes coses sí, també és de veres que els governs dels països del nord d'Àfrica no han fet les reformes que tenien que fer-los. Les classes dominants d'aquests països estan encara molt encorsetades en no fer les reformes pertinents. Per tant, el balanç que es va fer en Barcelona l'any passat, tardor, en 2005, 10 anys després de que en la mateixa Barcelona se llançara aquest magnífic projecte, pues és, tantes coses veiem com a positives i boniques, poc hem avançat. Bueno, n'hi haurà que replantejar el projecte. En realitat, en el llibre l'acaba dient: el projecte se replanteja combinant la política euromediterrània amb una política de veïnatge de la Unió que vol donar més contingut a les relacions euromediterrànies, però condicionant-les a que efectivament se facin més reformes. Veurem el que passarà en aquesta direcció. I si encara busquem un vincle entre Europa i la Mediterrània, n'hi ha un país que toca que és crucial i serà crucial en els nostres debats en els propers anys. I aquest país es diu Turquia. I Turquia és un país que presenten en les reflexions del llibre perquè d'alguna manera, com a professor, com a comunicador, veig que sobre aquest tema se pot també venerar molt i cal, no? Fer una bona informació i un bon anàlisi del país. Així se llancen algunes idees a partir del meu coneixement del país, a través d'estudis, però també de la presència que vaig estar tindre en el país durant alguns cursos fa un parell d'anys. I bueno, m'ha vingut molt bé que ara també Jesús ha parlat del Nobel de la Pau, Yunus, i un Nobel de literatura justament és turc, no? El premi de Nobel que li acaben de donar a Orhan Pamuk, que és un, jo no l'he llegit de penes, ara tinc el propòsit de llegir-lo, sí que l'havia vist en entrevistes, sabia que era un personatge que reflectia aquesta Turquia moderna. És de veres que se parla de dues Turquies encara, no? Però Pamuk reflecteix aquesta Turquia tan europea, no? Que està en la base de la història de moltes coses. I, bueno, Yunus reflejaria l'economista institucional professional. Yunus va ser professor d'economia en Bangladesh fa 30 anys i va deixar l'ensenyament de l'economia i va crear el banc que ha aplicat els microcrèdits com una ferramenta tan exitosa, tan eficaç per atraure de la pobresa a molta gent en el seu país i després fora del seu país, particularment dones, per cert, perquè aquests microcrèdits estan orientats sobretot a les dones, que és el cor de la pobresa en Bangladesh, però també en moltes parts d'Àsia, etc. No? Yunus ha rebut el Premi de la Pau i els arguments del Comitè Noruec, que és el que dona el Premi de la Pau, és que efectivament, lluitant contra la pobresa, s'aferma la pau. És a dir, he començat la meva xerrada parlant de les Torres Bessones en 2001. Era la via correcta, la de Junts. No era la via correcta, la del senyor Bush, evidentment, creient que combatint terroristes que apareixen així allà, etc., per la via purament militar, possiblement la policial i militar és necessària, però no és l'única ni la, probablement la més relevant a llarg termini. El senyor Yunus, a través de la seva imaginació, a través de ser un bon economista professional, pues, ha demostrat una via important, evidentment. Necessita també de la institucional professional. Bueno, Yunus és un bon exemple. Clar, podríem dir, bueno, i no haguera conegut Yunus el Premi Nobel d'Economia, ja que estem en el col·legi? Pues probablement sí. Probablement sí. Perquè a cas les genialitats d'aquest tipus no són. En realitat li han donat el Premi Nobel d'Economia d'enguany a una economista més convencional, però que jo també valore moltíssim, que és Edmund Phelps. Edmund Phelps és un economista que des de fa molts anys és que hem tingut que fer macroeconomia també, i recordo que el primer llibre meu fons sobre política monetària, Edmund Phelps és un dels grans estudiosos de la relació entre l'atur i la inflació, i per tant les aportacions de Phelps han sigut molt importants per a millorar la regulació del cicle econòmic. És a dir, que tot el mèrit, hi ha que donar-li tot el mèrit a Phelps i probablement se'l mereix, però és molt interessant veure que en companyia de Phelps li donen a un altre economista, però justament perquè ha lluitat contra la pobresa, té el mèrit de contribuir a la pau mundial. En aquest sentit, el Comitè Noruec ha sigut molt savi tot això. Bueno, tot això va des de llibre i se llegiu, espero que us agradi, però així no havíem vingut a fer propaganda al llibre. Moltes gràcies.
Bien, pues si os parece ahora y queréis hacer alguna pregunta a cualquiera de los dos conferenciantes de hoy,
pero principalmente al autor del libro.
Sí, por favor. Cada vez más abierto, donde
Sí, sí, en primer lloc, governança mundial, clar, perquè efectivament en un món globalitzat i interdependent n'hi ha diverses alternatives. Una, en un món on hi ha un gran imperi, però que ja no n'hi ha dos potències, diguem, la potència líder és la que dicta el que hi ha que fer. Este és un possible model que alguna vegada jo crec que pues, ha tingut la tentació dels Estats Units de voler fer-ho, no? Jo crec que no és la via adequada, perquè este és un món més multipolar de lo que pareix. És de veres que Estats Units continua tenint una gran hegemonia, i, però esta hegemonia la té millor combinat amb altres, no? I en tot cas, el món globalitzat és un món també on moltes potències emergents estan apareguent i ascendint, no? El paper d'una Xina de 1.300 milions d'habitants que ja va guanyant, no? Ni, diguem, potencial econòmic, el paper d'una Índia, estem parlant de 1.100 milions d'habitants, estem parlant de percentatges de la població mundial molt elevats, no? Un Estats Units té 300 milions d'habitants. Ui, ha nascut o s'ha inscrit l'immigrant que ha fet possible que la població americana d'estadounidense tinga 300 milions d'habitants. Però la Unió Europea de 27 països té 500 milions d'habitants. Tindrà 500 milions d'habitants l'any que ve. Este és un món multipolar on els grans potències, Rússia continua sent una gran potència amb aproximadament uns 400 milions d'habitants. Este és un món multipolar que necessita efectivament consens i regles que el facin governables, no? Hi ha institucions, la pròpia Nacions Unides, tot el sistema de Nacions Unides, amb elements com el programa de Nacions Unides per al desenvolupament, el PNUD, fins a altres com la pròpia UNICEF. Entonces, passant per el Banc Mundial i la Fons Monetari Internacional, jo crec que hi ha un sistema d'institucions multilateral o mundial que només necessiten regles algo més democràtiques on tots se senten representats i processos efectivament on se trasbassen, no? Valors democràtics a tots els països que hi ha al món. Des d'aquest punt de vista, la governabilitat és necessària i la governabilitat passa per institucions multilaterals i regles de xocs i responsabilitats compartides. No un món on a partir d'un únic país o dos, ni un G8, ni un G7, ni un G8, els poders són els que són i la realitat és la que és, però en aquestes institucions, diguem, se faça una política responsable mirant el món com un planeta, com un planeta, com una nau espacial on ahí estem i lo que som està ahí i lo que passe de mal passarà al final afectant-nos a tots, no? Jo crec que la governabilitat mundial és important. Europa, com al principi s'ha dit, podria fer molt més si a partir d'una constitució aprovada pues té una legitimitat major per fer una política exterior i de seguretat comuna. I això seria important. Jo crec que els ciutadans europeus també ho voldrien, per lo que l'Eurobaròmetre o les enquestes reflecteixen. Per tant, governabilitat mundial, una governabilitat europea que, a la que puga donar més fonament una constitució europea, és també una altra part important.
¿Alguna pregunta más?
Yo también tengo la oportunidad de ir por la presencia de decir una virtud que no se puede ir, no,
en el Instituto de Formación Profesional, la Aurora. La OMC també és molt important en aquesta governabilitat.
Són institucions dissenyades per la Segona Guerra Mundial, només el que ha passat fa 60 anys. Jo crec que estan obsoletes, i si no replantejar si és possible, no és possible. Els governants del món treballen en
aquestes institucions no han sigut institucions estàtiques, és de veure, fa 60 anys que se crearen moltes d'elles i algunes han tingut una evolució formidable, totes han tingut una, bona, una evolució molt gran, no? El sentit que tenia un Fons Monetari Internacional en els anys 50 i 60 és distint del que té després. És de veure que algunes d'elles han tingut uns plantejaments més estàtics després i han sigut més criticades, el Fons Monetari Internacional. El Banc Mundial ha tingut canvis molt rellevants. Alguns economistes que han sigut responsables després han sigut crítics, però han anat evolucionant. Jo crec que n'hi ha veus i molt autoritzades que reclamen canvis possibles de totes aquestes institucions, incloent ahí a l'Organització Mundial del Comerç. El que està clar, i jo crec que estic en públic, ho puc dir, alguna vegada he parlat d'això i m'han tirat tomates perquè he parlat en foros molt antiglobalització. Dic, el pitjor que podem fer és demanar l'eliminació d'institucions d'aquestes. Perquè entonces sí que cabien en el unilateralisme o en el poder de multinacionals o de... No, jo he tingut que explicar a gent antiglobalització que el que tenen que demanar és reformes adequades a les institucions, però no que s'eliminin les institucions globals. I l'Organització Mundial del Comerç és supernecessària. Supernecessària. Que se plantegen unes altres regles, un altre tipus d'agenda, bé, però són crucials. Jo crec que el Banc Mundial ha tingut una evolució molt interessant. I després les pròpies Nacions Unides ara està en el context de debatir el Consell de Seguretat, a modificar la pertenència, però evidentment estan molt, en això tens tot el món, un tant anquilosades, no? Perquè els països que la van crear quan eren uns capitans, molt capitans, ara no són tan capitans i no volen soltar-les. És de veres que les financien, sobretot ells, que Estats Units, tal i qual. Però de la mateixa manera que l'Anglaterra d'avui no és l'Anglaterra de finals dels 40, el món és. Avui la presència de Xina, l'Índia, l'Àsia, l'Àsia emergent. I no hi ha una Àfrica emergent perquè és la més abandonada en este tema, no? I que una Unió Africana, una organització, pues, no pinta res tampoc, ni per al sol de conflictes de la regió, ni després per a tindre una veu de regió en el context mundial. Però algun dia Àfrica a lo millor també, és a dir, que en definitiva este món plural necessita estar més representat en aquestes organitzacions, no? I això és molt important, però les necessitem aquestes institucions.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la conferencia y por recoger en el libro todas las reflexiones sobre Europa, Mediterráneo y el Mediterráneo global. Y luego, ahora que estás recordando un poco los millones de habitantes que nos rodean a Europa y al Mediterráneo, quería que nos explicaras un poco tu forma de ver migración y cómo piensas que puede evolucionar este fenómeno y cómo se puede gestionar desde las instituciones europeas, desde los países del Mediterráneo, qué opciones puede haber y cómo se puede un poco generar el fenómeno desde el punto de vista económico, político
y social.
Incluso ético también.
Bueno, el proceso, els fluxos migratoris que hi ha, que estan havent en Europa, en Espanya, evidentment, així, també un poc per ser periodístic, per tindre periodístic, no hi ha efecte crida sense efecte fugida, no? D'entrada, no? No hi ha un efecte llamada que lo explique tot, i així tots som suficientment madurs per veure si he parlat d'una Àfrica que se despenja o d'un món globalitzat que no està cohesionat, doncs està clar. En tant que no hi hagi aquest tipus de coses i en un món mediàtic on el que està passant, qualsevol de nosaltres a lo millor ha estat en un país perdut i pobre i a lo millor ha vist crios descalços en camisetes del Barcelona o de lo que sigui. És dir, este és un món on esta, la finestra, com se vol, en aquest món els moviments migratoris, més encara si són gestionats moltes vegades per màfies. Per tant, els moviments migratoris ho explica la pobresa i respecte a la misèria. Per tant, a mitjà i al termini, la millor medicina, no? Per a, d'alguna manera, tal, és més desenvolupament. És a dir, difundir més desenvolupament a on menys hi ha. No? Tratar de fer del planeta, tornar a la governabilitat, un el planeta amb polítiques de cohesió global. Direm és que l'ajuda al desenvolupament que la reclamem no siga una ajuda simplement perquè toque donar-la o per caritat o per el que siga, sinó perquè n'hi ha polítiques redistributives d'àmbit mundial que, igual que regionalment en un país o regionalment en Europa creguem que hi ha d'haver una política de cohesió econòmica i social, segurament cal una política d'àmbit mundial. I en aquest sentit l'anomenat zero sat seria, per així a dir-ho, l'impost que estem donant per a financiar una política redistributiva, no? Tindrà que arribar. Però dit tot això, que és el que al final podrà estabilitzar més la població, perquè n'hi hauran expectatives per a jove en el Marroc o on siga o en Nigèria, pues, dit això, efectivament la migració és un fet que se dona, la migració és un fet que està repercutint econòmicament positivament en els països de destí, Estats Units, Europa, Espanya en particular, però la immigració efectivament planteja molts problemes des del punt de vista de la integració social, no? I gestionar bé aquest fenomen és un repte important per a nosaltres. Jo crec que el tema, i ahí li passaria la paraula si vol a Jesús, perquè el tema clau és la interculturalitat. El tema clau és com fer de les nostres unes societats, diguem, amb un component intercultural major. Este és un tema, un repte del present molt important. Però jo, més enllà, pues, estan els problemes de seguretat, els problemes de les màfies que operen tot això, no? Però veuria pues, un mig llarg termini que reclama més codesenvolupament, un curt termini que reclama fer front als temes d'integració social dels emigrants, perquè des del punt de vista econòmic, per ara, és un factor de riquesa en els països de destí.
Sí. Bueno, ya que lo dices, precisamente en ese punto, y podría ser algo de interés también en el propio colegio, estamos desarrollando una investigación, EDNOR, otras instituciones y el CEIM, fundamentalmente nombro estas dos, Roberto se las sabe mejor, precisamente para combinar las diversas perspectivas. Habéis aludido, la María Jordana ha aludido a las diversas perspectivas. Es que no hay manera de separar, porque la cuestión personal del trabajo no se puede separar de los valores que esas personas incorporan en el trabajo, no solo los económicos, sino todos los demás, todo el problema de la familia, la de la convivencia. Nosotros hace unos años nos encargaron en Bancaja, ya dentro de ese proyecto, un proyecto global que tenían en Bancaja, un glosario, un diccionario para la sociedad intercultural, ya entonces, ya hace años, ¿no? A comienzo, 3 o 4 años, ¿sí? Entonces, porque ellos tenían ese interés. Y luego el CEIM, lo mismo. Y es un proyecto que además es europeo también y está correlacionado con otros países para ver otras experiencias. Y es multifacético, precisamente. Es el económico, el social, el familiar, el cultural. Por lo tanto, tiene que ver con el modo de configurar un ethos. Podemos vivir juntos, podemos convivir de una manera mejor o peor, y ahí entran las diversas facetas, las estrictamente económicas, las culturales, las educativas, porque, claro, no es lo mismo convivir de una manera que de otra, y entonces tiene que hacerse según criterios polifacéticos. Y eso, por lo menos yo aprovecho la ocasión, claro, no es momento ahora de extenderse en eso porque merece un tratamiento especial, pero si interesara ver que esos factores económicos importantísimos, que además son muy positivos por los estudios que hay, parece ser a los que tú te has remitido y cada vez es más, sin embargo no están suficientemente acompañados por todo el otro plexo de relaciones que podrían contribuir todavía más al enriquecimiento vital, porque quizá esos aspectos no los consideramos tan fácilmente, porque convivir es difícil, así de sencillo. Convivir es difícil, convivir entre nosotros, pues convivir con otras personas que a lo mejor nos resultan de entrada extraños, y a lo mejor si conociéramos más cosas y conociéramos mejor ciertos aspectos, pues podría suceder que podemos convivir mejor con personas que nos parecen de entrada extraños y luego no resultan tan extraños. Y a lo mejor el que nos parece más cercano, pues es alguien con el que te cruzas todos los días, pero no tienes tanta relación ni tanta sintonía. Por eso, ya que me has pasado la palabra, pues quiero decir que en la medida en que esto pudiera interesar, pues podríamos coordinar algún tipo de colaboración en este estudio o en otros semejantes.
¿Alguna pregunta más? Bien, pues si os parece, damos por terminada la sesión de trabajo. Agradecer. Yo la verdad es que he disfrutado mucho, tanto de la presentación de Jesús Coni, que siempre disfruto presentando a los ponentes, siempre presenta a grandes amigos y eso siempre es una fortuna, y también con la exposición de José María Jordán. Deciros a todos también que si alguien, los que estéis interesados en adquirir el libro, fuera lo podéis decir dejando vuestra dirección y se pondrán en contacto con vosotros para facilitaros la compra. Y nada, agradeceros a todos vuestra presencia y nuevamente a los ponentes. Buenas tardes. Gracias.
Da gusto porque es agradable.
Muy bien, ahí he dicho.
El martes, ¿sabes dónde es, no? Ya, el nuevo sitio. Es el nuevo sitio, el correo. A ver, entonces, si nos gusta la salud.
Un entusiasta, yo creo que podré
haber
calculado con una inteligencia muy buena, muy dentro del calculado.
Thank you.